Pels pares moderns d'avui en dia, el controlar els seus fills els treu temps que inverteixen en altres ocupacions. Per això us presentem el Mainador, un petit dispositiu que s'implanta al teu fill i evita les males accions. Que vas caminant i mirant el mòbil mentre passeges amb la criatura? Cap problema! Si fa quelcom estrany, el Mainador el reconduirà. Que t'estàs relaxant amb una sèrie que t'han recomanant i el nen no sap jugar sol? Cap problema! El Mainador impedirà que et reclami l'atenció. Perquè un nen ben educat és aquell nen que no molesta.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. La il·lustració està guanyant cada cop més presència en la publicació de llibres de gènere. El valor afegit que suposa comptar amb una bona portada o amb dibuixos que complementen el text, així com amb les ales que dona el fantàstic, estan servint de porta d'entrada a veritables artistes. Un dels noms que sona amb més força, sobretot des de la irrupció de l'editorial Mai Més Llibres, és el de Marina Vidal. La jove sabadellenca està vivint un dels moments claus de la seva carrera, que tot i ser curta en anys, és molt extensa en feina. Avui la descobrim conversant amb ella. I precisament un dels llibres que ha il·lustrat Vidal és Els assassinats de la Molly Southburn, de Teddy Thompson, un autor per molts encara desconegut, però que ens està sorprenent amb obres com aquesta o com l'espectacular Rosalera. El descobrirem en un reportatge que ha estat possible gràcies al Festival Celsius i a la traducció de Diego García Cruz. D'altra banda, rodolant, reprendrem el rol en viu i l'abordarem amb la Mireia Girbau i els seus convidats. I acabarem parlant del setè art amb en Marc Garau, que ens portarà un altre imperdible del cinema, Sharknado, un altre títol que ell defineix com a plaer culpable. És el que donarà de si el 20è quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Alfons Mallol i l'Iker Mons a la producció.
L'entrevista.
Sempre ens diuen que no hem de jutjar un llibre per la seva portada, però molts, conscient o inconscientment, ho fem. A més, cada cop més editorials aposten per il·lustrar les seves novel·les no només per fer bonics, sinó també per aportar un valor afegit a la història. En aquest context en què la il·lustració comença a ser valorada, els artistes comencen a veure el seu nom a les portades, també, i es converteixen en persones tan buscades com els mateixos autors. Això és el que li està passant cada cop més a la il·lustradora sabadellenca Marina Vidal, que en els últims mesos ha vist com el fandom català competia per aconseguir algunes de les làmines que ha fet per complementar les publicacions de Mai Més Llibres. Però la seva trajectòria ve de més enrere i la volem descobrir amb ella. Marina Vidal, benvinguda al Quimèric.
Hola.
M'agradaria començar amb una anècdota del Festival Celsius. L'Alfons estava de testimoni. Anaves pel carrer acompanyada de... el que semblaven fins i tot, no?
Dos guardaespatlles.
Dos guardaespatlles.
Tinc una foto teva menjant un gelat amb dos tios que ets al costat.
Exacte. I una persona se m'acosta i diu: aquella és la Marina Vidal. Com portes que la gent et reconegui?
Pues em fa molta il·lusió el Celsius. Bueno, només m'ha passat el Celsius, no és que vagi per el carrer i em vagi la gent, eh? Però el Celsius aquest any em va passar dos cops, em sembla, i no sé, em xoca una mica, perquè, clar, no... Que no soc ningú, en realitat, no? És com, bueno... Però no tinc fotos a internet, tampoc. És com, saben quin soy? No sé, és estrany. És...
El fenomen fan.
Sí, bueno, no sé si... És una cosa que em costa veure, que a la gent li agradi molt el treball. És com, te reconozco por la calle. Hola. No sé, jo ho agraeixo molt. A mi m'agrada molt que la gent em pari i em diga: ay, me gusta mucho lo que haces. I jo... Oh. Lloremos juntos, por favor.
Però positiu, no?
Sí, sí, clar, plorar de felicitat i d'emoció.
Dius que no ets ningú, però cada cop et truquen més per fer il·lustracions del fantàstic. Has tingut la sensació de que t'has convertit en una mena de referent del gènere?
Crec que referent no, però sí que és cert que per la meva trajectòria professional m'he obert una mica com un camí, no?, on m'he ficat com molt bé. I per sort el meu treball és bastant el reconeix bastanta gent i crec que aquesta és la sort, no? Que he agafat molt bé el nínxo. Llavors...
L'has triat bé, no?
Sí, com soy molt friqui, pues ahí ja ha vingut bé. Però llavors jo crec que és això, que sobretot és com... Sobretot treballo per un tipus de sector, és molt fàcil que em truquin per continuar fent aquestes coses. Llavors, no sé si soc superreferència, jo crec que no, crec que em queda molt camí. per arribar a ser una autora de portades del Fantàstic.
Una cosa no treu l'altra, eh?
Bueno, jo què sé, jo per mi, per exemple, un referent és Corominas, no? La figura de Corominas és com està molt arriba. Llavors, arribar allà jo crec que encara em queda molt.
També té més edat, eh? Perquè
sí, clar,
no li hem dit als oients l'edat que tens, però ets molt jove.
Sí, bueno, tinc 26, compleixo els 27 l'any que ve.
Ui,
sí, sí.
Que jove. L'any que ve ja estem al principi del 2000.
Sí, bueno, l'any que ve no, aquest any. Ja em trec any, que arriba als 30 i és com, oh, Dios mío, estoy llegando.
No, però clar, amb 26 anys o 27, depèn de com vulguis agafar referència, haver fet tot el que has fet, déu-n'hi-do, no?
Sí, perquè vaig començar molt, molt jove. Vaig acabar la, bueno, l'il·lustració i només acabar vaig trobar treball. Llavors, clar, això fa potser 5 o 6 anys. Llavors, clar, vaig començar molt jove i encara soc jove, no? Però que vull dir que he tingut la sort de que les coses m'han vingut de forma positiva.
Clar, nosaltres ens hem adonat, això que deies, no et consideres referent, però que en els últims mesos sí que ha sonat moltíssim el teu nom. Ha estat progressiu? Ha estat una cosa d'anar fent, anar fent, anar fent i que ara de cop doncs, potser arriba la visibilitat de cop o hi ha hagut algun punt d'inflexió entremig?
Jo crec que sí, és anar fent, perquè això et genera portades i et genera book, no?, perquè el vegi la gent, el teu treball. I també jo crec que un punt d'inflexió va ser Mai Més, que l'any passat em van dir de treballar per ells, per al seu projecte, que crec que és super maco i crec molt en ell, ja com a fan, perquè jo també llegeixo molt gènere, no? I llavors, per mi, que una editorial en català comenci traient el que està traient Mai Més, doncs a mi ja m'agradava.
I han quan començat va... molt fort, eh?
Sí, sí, han començat molt fort. I clar, que comptéssim amb mi per una feina tan important, que és intentar atreure la gent, jo crec que això va ser un punt molt important, perquè ells, sobretot, em donaven, bueno, i em donen molta llibertat per fer les coses. Llavors, he pogut fer el que a mi m'agrada d'una forma lliure totalment, i això m'ha vingut molt bé, clar.
Pregunta important. Tu vas triar el gènere o el gènere et va triar a tu?
Jo crec que el gènere em va triar a mi. Sí. Perquè de petita no llegia molt. Va ser arrel que vaig trobar Crepúsculo i vaig començar a llegir amb Crepúsculo. Soc d'aquestes. I llavors, des de llavors, crec que només he llegit... Bueno, he llegit altres coses, però sobretot gènere. Llavors, pues, si tenia que ser il·lustradora, tenia que ser de coses de gènere. També era obvi.
No sé si també el Fantàstic dona més ales o més peu a un il·lustrador per crear, que per exemple, il·lustrar un llibre costumista, per dir alguna cosa?
Jo crec que sí, perquè el bo del Fantàstic és que la imaginació pot, no la talles en ningú moment, pot ser tot el que tu vulguis. I sí que és cert que bueno, la feina de l'il·lustrador és intentar pues, veure punts de vista diferents, visuals, per anava a dir decorar no, d'acompanyar un llibre o un article de premsa o el que sigui. I el Fantàstic pues, et facilita la feina. La veritat és que sí.
Et ve una perfecta, no, també?
Sí, una mica. Sí, la veritat és que, a més, pots trobar referències mitològiques, vull dir que pots treure moltes coses a molts jocs, perquè el Fantàstic porta moltíssims anys acompanyant-nos. Llavors, pues, no sé, la imagineria, no sé, hi ha moltes coses que pots treure... influències i inspiracions.
A molts ens ha passat d'una descripció d'un llibre, no, d'un personatge, per exemple, que et costa visualitzar-lo i després, quan arriba l'il·lustrador, t'ho posa fàcil, no? I de cop ho has entès tot. Vull dir que a vegades fins i tot és necessari, depenent de què t'estigui explicant, no? Quan creen una bèstia, no? Per exemple...
Sí.
Sí, aquesta és la feina, l'olent de la feina, perquè jo, clar, jo abans d'il·lustradora soc lectora i... Em trenco molt el cap quan tinc que fer... Pues, ara, per exemple, estic fent un treball que no... Bueno, sí que es pot dir. Estic fent una feina per Crononauta d'un llibre que hi ha una espècie que és com semi-humanoide i, clar, tinc que imaginar-me pues, com són les brànquies, no sé què, no sé quan. Tinc la sort que l'autora, que és que Sisa, pues, escriu molt bé i llavors pues, ho tinc la referència clara. Però ja m'ha passat que algunes vegades és com, esto no sé com és, necessito otra ayuda de otra gente que haya dibujado cosas similares. Perquè, clar, és complicat.
I contactar amb l'autor...
Això t'anava a preguntar. Sí.
Per agafar un llibre de biologia...
He agafat làmines de biologia per algunes coses i contactar autors no és tan senzill perquè...
Depèn de l'autor, no?
Clar, per exemple, la noia que us deia ara la conec, som amigues i ens coneixem, puc enviar-li un mail i dir-li, Isa, ¿esto cómo es? Però clar, quan he tingut que fer, per exemple, quan vaig fer el Alcatraz contra los bibliotecarios malvados de Sanderson, no hi va escriure un mail. Oye, Sanderson, aquestes bèsties com són?
Ei, col·lega. Clar.
És una mica... Però bueno, també... El tema està en si et deixen molta llibertat, si no te la deixen. Hi ha autors que són una mica tiquismiquis, llavors a l'editor et venen moltes pautes, els altres que li dona igual, que són, ai, com tu lo veus. Que et deixen una mica que tu participis en la creació, no? I això està molt bé.
Mm. Sempre es parla de la marca d'un il·lustrador. Tu creus que ja tens la teva marca feta? Estàs en ello? Quina t'agradaria que fos?
Aquesta és una pregunta que et fan molt, sobretot el tema aquesta de la marca o l'estil, no? Mm. Jo... crec que sí, més que res perquè hi ha molta gent que em diu que...
Hòstia,
Marina, he vist aquesta portada, que potser no és una portada de gens de gènere, que és una d'aquestes treballs mortadela que fas, que és pues, un vaixell de vapor, o feina que realment no és una feina supercreativa, que és bueno, llibre de textos...
Un encàrrec aquestes... més.
Sí, encàrrecs que són més tipus de text, no? Que fas un estil completament diferent. Llavors... que es reconeixin en els estils en... que no tenen res a veure, pues, suposo que allà hi ha una marca, no?
Allò tinc en ment la portada de Juego de Ender, si no m'erro, i les de Sanderson.
Sí, no tenen...
No s'hi sent res.
No se'n semblen en res.
Mm. Canvi, però hi ha gent les últimes que de Maïs llibres sí que tenen un aire.
Tenen un aire.
Sí, perquè, per exemple, les de... Bueno, tota la col·lecció de Sin Límites, Juego de Ender, Vencer al Dragón i totes aquestes... tenen un tipus d'estètica molt concreta. Llavors, les altres són més pictòriques, són més un dibuix més meu, que serà millor o pitjor perquè vaig millorant aquestes coses, no? Però sí que hi ha una diferència molt clara. I hi ha gent que la reconeix.
I comença a passar. Em
sorprèn, perquè, clar, jo no sé. A mi em costa molt diferenciar. Però, bueno, em costa a mi i li costa a tots els il·lustradors, perquè tinc amics que parlo amb ells i els passa el mateix, que no saben si tenen l'estil o tenen... el sello, no?, de la casa.
La qüestió és vendre.
Sí, sí, clar. I que em contractin i seguim treballant.
Si tu dius que el tinc, jo el tinc,
sí,
no?
Sí, sí, jo...
Tenies clar des del començament que volies ser il·lustradora?
No. No, no. De fet, jo a mi sempre m'agraden molt les ciències i tirava molt per astronomia o medicina, m'agrada molt. I em vaig apuntar a la JOSO d'extraescolars quan estava a primer de l'ESO i allà vaig... entrar en contacte amb gent que es dedicava a dibuixar, no?
I
a fer còmics. I, no sé, vaig començar a dibuixar i tal, i al final vaig dir, hòstia, pues em vull dedicar a això, no? I mira, pues ha funcionat. Perquè, clar, el començament era, sobretot, dibuixant de còmics i animació. I, bueno, vaig anar una mica, pues, al que et ve. I ara estic al món editorial i la veritat és que estic molt contenta.
No hi havia un pla B, no?
No,
havia,
la veritat és que no.
Quan vas decidir que sí, era que sí.
Sí, era, vale, pues hacemos esto y pa'lante. Tinc la sort de que la meva família em va donar recolzament des del principi i la veritat és que això t'ho facilita una mica.
Home, sí, perquè hi ha molta gent també que no veu que això sigui una professió
no,
o que no veu que sigui una
professió
desgràcia. De profit, no?
Sí,
no típic
sí,
de...
sí. Molts bueno, de fet, profes meus em van dir, però estàs segura? Però no vols fer arquitectura, que també dibuixes. Jo, arquitectura, dibujar, per favor.
No són bons profes.
I, bueno, jo ho entenc perquè, bueno... vivim en una societat una mica en què la cultura no està molt ben vista i sí. Aquí no es consumeix molt còmic. Bueno, vull dir que hi ha un seguit de coses que fan que, bueno, entenc que la gent pues, pugui pensar que això no és una professió. Hem de lluitar una mica per donar força, no?, i que la il·lustració s'entengui com una professió més. Però, bueno, això és una altra... és una guerra pròpia que...
I a poc a poc s'està aconseguint?
Sí i no. Perquè crec que la il·lustració s'està posant molt de moda. Llavors ara està de moda, no? El ser il·lustrador o fer dibuixos. Perquè com vivim en una societat que consumeix moltes imatges visuals, perquè a l'Instagram està tot ple d'imatges, o Twitter...
Consum instantani.
Clar, és un consum molt instantani. Llavors demanen molt això. Llavors què passa? Que clar, la gent entén, no?, que dibuixes i tal, però no comprenen que és una feina com qualsevol altra en la que tu estàs fent temps i bueno, li dediques un temps i té un esforç darrere, perquè no estàs sentat i només dibuixes i et surt o no et surt, tens que pensar molt. De fet, jo dono classes aquí a la JOSO i als meus alumnes sempre els dic que dibuix, el dibuix primer no és la mà, és el cervell. Dibuixem amb el cervell i després amb la mà. Mm. I això molta gent no ho entén. I, clar, després, si s'ajunta que els editors no destinen una part del pressupost considerable als dibuixants perquè els pressupostos els tenen justos, etcètera, etcètera, la professió pues, va en detriment. Jo a Hisenda no tinc el meu epígraf, tinc que utilitzar el de toreros o ceramistes, una cosa estranya. No hi ha el de dibuixants de còmic barra il·lustradors, no existeix. Llavors, clar, això també... repercuteix en que no tenim sindicats. Si no tenim sindicat, no podem lluitar per els drets de la nostra professió, no? I, bueno, és un cúmul de coses que, bueno, cada vegada s'està millorant, però encara ens queda molt.
Perquè suposo que el primer pas a vegades ja no està ni complert, el fet de que la gent entengui que t'ha de pagar perquè dibuixis.
Clar, clar.
No?
I no el típic, pues si esto lo hace mi primo, bueno, pídeselo a tu primo.
Pues exacto.
Saps? És complicat, però, bueno, jo crec que educant i a mica cada vegada anirem a millor. Bueno, això espero, clar, perquè si ho compares amb altres països, Espanya és bastant depriment.
Home, clar, per exemple, si comparem amb França, no?, que sí que es té un veritable respecte per això.
Sí, clar, a França tu dius que ets dibuixant i et tracten d'una altra manera. Almenys et tracten com que ets un professional com qualsevol altre, no? Mm-hmm. I que el que fas pues, té un valor. De fet, allà el Angulem, el festival de còmic, no té res a veure amb el d'aquí. Aquí és un mercadillo i allà és una festa, el còmic. La família va amb els seus fills, amb els avis, a comprar còmics i veus còmics per tothom. És una passada. Llavors, clar, veus allò i veus aquí i veus que no és el mateix.
De fet, tu ara ja has fet molta feina, això sí. Repassàvem el teu currículum, almenys una quinzena de llibres els has il·lustrat. Quin balanç fas fins ara de tot el que has fet?
Jo crec que tinc un balanç molt positiu, que he tingut la sort de treballar en projectes que m'han agradat moltíssim. No, per sort no he fet cap que sigui, digues, hosti, estoy como muy negativa con este. He tingut la sort d'això, de fer feina per autors i autores que m'agraden moltíssim i jo crec que amb això ja he guanyat molt. I sobretot que a la gent li agradi el meu treball i continuï, i que quan anuncien que jo faig una portada per qualsevol llibre, la gent en plan, oh, que bé, que guai, sí. No?
Està passant això,
sí,
eh?
Sí, sí, el hashtag Marimber, que se'l va inventar una amiga, que es va emprar en broma, no? Però, hòstia, somos Marimbers, no sé què, però ens agrada les portades, no? Que jo això ho agraeixo molt perquè...
Crea comunitat, no, també?
Sí, no, i que agraeixes molt que a la gent li agradi el teu treball, perquè els il·lustradors i els dibuixants en general som gent molt solitària, perquè treballem moltes hores sols i clar, no tenim molta relació, no? Si no t'ajuntes amb altres dibuixants, que és com una mica endogàmic, no et costa molt sortir, no, de la bombolla, i és un treball que deixes molt de tu. Llavors, recibir feedback és sempre agraït, la veritat.
Vas començar il·lustrant Los Cinco. Com va sortir aquesta oportunitat?
No sé si... quan em pregunten sempre per això, és com...
No
me sale la gotita, perquè és una mica... La història és una mica graciosa, perquè
a veure.
Era un treball... que va sortir d'una forma que surten molts treballs que, per desgràcia, no tindria que passar, que és que, bàsicament, les editorials demanen proves gratis per veure si aquella prova acaba sent una portada, no? I va ser un treball que van encargar a l'escola, a la Llotja, a l'escola on jo estudiava, no? I, bueno, van escollir uns quants estudiants perquè féssim la prova. Vam fer la prova, no sé què, no sé quantos, i el cas és que, bueno, van passar com 6 mesos i no ens van contestar. Y yo cogí y dije, això no, esto así no. Y vaig escriure un mail bastant enfadada, on els deia que com era possible que una editorial amb el seu renom fes això, que moltíssimes gràcies per trencar les il·lusions de gent que estava començant i per deixar molt clar com funcionava el mercat. Clar, la noia el dia següent em va escriure super tallada, en plan, ai, ho sento molt, disculpant-se i tal, ho mirem, tal. A partir d'aquella setmana van començar a contestar els meus companys de que no, i a mi no em deien res, i jo dic, bueno, pues ja em diran alguna cosa. Al cap d'un dia se'm van dir que no, i dic, pues mira,
ja està, no?
Cerramos capítulo. I al cap d'uns mesos em van trucar que si podien anar a l'editorial, i jo, sí, clar, aquí estoy libre per vosaltres. I vaig anar i em van dir que, bueno, que la idea que jo vaig fer els va agradar molt, que tenien un altre il·lustrador, que li va fer com diverses propostes, però que sempre tornaven a dir-li que volien que la portada fos com el meu dibuix. Fins que algú se li va ocórrer pensar, pues contratamos a la chica.
¡Hola!
¡Wow!
¿Sabes? ¡Increíble!
¡Cuidado!
Sí, sí, i bueno, allà pues, va començar el meu primer projecte.
Sueldo.
I molt agraïda perquè amb joventut vaig tenir molt bon tracte i tot, després va anar molt bé, però clar, fue ese momento
clàssic. Fins que no arribes aquí, no?
Sí, sí. I mira, és com de suerte rara, perquè si jo no hagués enviat el mail enfadada, potser ni em haguéssim passat, perquè suposo que tindria molts altres projectes i la vida editorial va molt ràpida i Ariam, pues pasamos. I al final, pues mira, el meu mail va fer que moguessin la cosa.
Qui no llora no mama, no?
Sí, una mica.
Clar, i ara ja has il·lustrat autors d'aquí, però també autors internacionals. No sé com es porta això.
Raro, es porta raro. Sí, sí, perquè a més són gent que admiro, perquè m'agraden molt els seus llibres. Llavors és com... és estrany. És una mica... Jolín, està fent un llibre per a Brandon Sanderson, per a Rebecca Roanhorse.
Pensa que potser hi ha gent als Estats Units que t'ha comprat el llibre només per tindre la portada que s'ha tret aquí.
Sí, això és veritat, és loco. De fet, la Rebecca Roanhorse porta la meva print al fons de pantalla.
Ah, sí?
Sí, quan m'ho va ensenyar, no m'ho creia, era com, com pot ser possible? Sí,
home,
sí,
clar,
em fa moltíssima il·lusió, és com, si esta senyora és la millor. És com,
ai, clar.
Sí, sí, és molt guai, és molt guai.
I amb el Brandon Sanderson, que ara ho comentaves, també heu coincidit en diferents llocs, sí, per exemple, al Celsius.
Sí, sí.
Heu arribat a interactuar, no sé si us coneixíeu, si no...
Sí, de fet, jo he menjat amb el Brandon Sanderson, perquè col·laboro amb l'editorial, per com som molt friquis de Sanderson, pues em conec molt bé el Lore, pues, a vegades pues, treballo amb el traductor per si té algun dubte o alguna cosa, pues dir-li, mira, esto no lo traduzcas así, porque es esta palabra y esta, luego no sé qué, no sé cuántos. Perquè com és un món que està interconnectat, s'ha d'anar una mica amb compte, no?
Clar.
I amb l'editorial pues, he parlat, de fet, bueno, vaig corregir alguns llibres i tot. Hi ha una relació molt, molt estreta i quan va venir aquí a Barcelona vam menjar amb ell i va ser, vamos, parecía que jo tenia una cara lívida. Era...
I ell coneixia, sí, la teva obra?
Sí, coneixia les portades dels Bibliotecaris Malignos, d'Alcatraz. Sí,
què li va semblar?
Pues molt guai, li va semblar molt guai, la veritat, li va agradar molt. I jo, pues ja me puedo morir, ja està. Ja...
No és que, home, clar...
no. Me sigue en Twitter, ja me puedo morir.
No, és que clar, quan vam estar al Celsius, no?, en una de les presentacions, sí, i tu vas fer una pregunta, amb l'Alfons dèiem, sí, li dirà alguna cosa, no?, de...
Sí,
li
no
dirà
si
que és la seva il·lustradora o no, no?, perquè hi havia
la
aquell
loca,
moment de dirà alguna cosa en aquest sentit o no. I no, no, va fer com una fan qualsevol, no?, i
sí,
ens vam quedar amb les ganes.
Vaig mantindre molt a distància perquè em feia molta vergonya. Molts companys han de però ponte a firmar a su lado, que le traen alcatraces para firmar. Y yo, no, que tendré que hablar con él y quedaré mal.
I de tots els llibres que has il·lustrat, quin seria el teu preferit? Quin és el teu treball preferit? O el llibre preferit? Perquè, clar, també pot ser coses diferents, no? De dir un llibre que t'agrada molt i després el...
Ara, perquè no digui a Brandon Sanderson.
Aquesta pregunta és una mica lletja, perquè és com... Tots són
clar,
els meus nens.
Més.
Clar, quin film m'estimo més? No sé... és difícil.
Quin és el que et va donar més satisfacció d'acabar-lo, per exemple?
O quin et va costar més de fer, de parir?
El que vaig tenir més satisfacció al parir va ser el de la Cameron Harley i el de la Brigada Lluminosa.
Que és impressionant, aquesta
portada.
Perquè
vaig tenir un procés creatiu molt dramàtic amb ell. De fet, vaig fer un fil a Twitter explicant-lo, perquè a l'editorial li vaig dir, ¿os parece bien que faci aquest fil i tal? Perquè al millor és interessant per il·lustradors. Sí. I jo, vale. Bueno, bàsicament, resumint aquell fil, era que jo vaig tindre una idea com molt concreta, no? Que era aquesta que m'agradava molt la idea
del la
fet que es converteixen en llum, que desintegren, no? Uh-huh. La força aquesta de desintegrar-te en fotones, o sea, debe doler mucho.
Molt.
I...
Només el primer cop.
Sí, després ja t'acostumes.
En el llibre diuen que no, que sempre va mal.
Després acabes vomitant els teus propis intestins. Sí, sí.
Llavors, aquella idea la tenia com molt fixa i no funcionava a la portada. I vinga a fer formes, i vinga, i no em sortia. I allò, aquella impotència de tiene que salir bien porque es una portada para Cameron Harley, va ser com, vaig estar com dos dies superintensos treballant allà, super amb música, només perquè em faig playlist per projectes, llavors solo escuchando esa playlist, com molt capficada. I quan va sortir, després hi va anar tot rodat amb la paleta i tot, va ser com tant descans i que la gent li agradés tant i que la Cameron em escrivís pel Twitter i tal, que jo fue com uf.
És que jo personalment crec que aquesta portada ajuda a vendre el llibre.
Sí, sí, a més...
Perquè aquesta, a més, clar...
Les portades s'ajuden a vendre els llibres.
Sí, 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 jo ho dic, és que queda lleig que ho digui, però és veritat. No, o sigui, jo
sí,
ha llibres...
és veritat, jo compro clar. Llibres per les portades.
Si veig una portada, com molt bé deien a la CatCon, d'una tia mig amb boles, rodejada de tentacles, jo no compro el llibre.
Tu no, però altra gent sí.
Clar, però et fa triar. En canvi, sí. Una portada com la Brigada Lluminosa que estan suggerent, dius, me gusta.
Sí, el fet que a més que sigui vertical, exacte. Que era un dels problemes que tenia, com fer que quedés bé en vertical, fa que trenqui molt, perquè normalment tot és horitzontal.
Jo he de dir que no m'he comprat el llibre per la teva recomanació, va ser per la portada.
També és veritat que jo l'he venut molt al llibre perquè m'ha agradat moltíssim, m'ha impactat. De fet, me'l vaig llegir en dos dies i quan el vaig acabar,
a les
12 de la nit necessitava parlar amb algú i no podia parlar amb ningú perquè ningú s'estava llegint el llibre. I era com massa tard per trucar a l'editora, no? I l'endemà al matí sí, la vaig trucar, Judit, explica'm això perquè estic molt nerviosa.
Sí, sí, el llibre és una passada. Jo me'l vaig llegir també en una tarda i quan el vaig acabar va ser, i ara què hago? Saps? Perquè clar,
és una sensació.
I no volia fer res com a les anteriors, no? Que és un altre rotllo completament. Mm. Llavors era un repte, la veritat.
Reptes de futur. A veure, en què estàs treballant? Què t'agradaria fer, en breu?
Pues estic treballant en... Bueno, estic acabant diverses sèries que ja tenia obertes, com per exemple la de Atenea i Los Elementos, que aquest any faré l'últim llibre, que ja s'acaba, em fa una mica de pena, perquè és un dels projectes en els que estic més a gust. I, bueno, després altres projectes així que no puc parlar, que suposo que aniran anunciant, algun vaixell de vaporting, que sempre em fa il·lusió fer-los. I bueno, de moment ja està. El primer trimestre el tinc una mica cobert. I de cara a què m'agradaria fer, la veritat és que no ho sé. Potser fer una mica més els meus projectes de còmic, d'autoedició que faig pel Graf, o aquestes coses que jo ho tinc més apartat, no? Fer una mica les meves coses, però bueno, no sé, el que vingui. 2020, t'espero.
Doncs esperem poder veure molt el teu nom, sigui en còmics o en portades. Moltes gràcies, Marina Vidal, per passar amb el Quimèric. Adéu-siau.
Totes les novetats del gènere fantàstic a Quimèric.
La nova editorial Mai Més Llibres ha portat al públic català Els assassinats de la Molly Southburn, el tercer llibre de l'escriptor i psicòleg Teddy Thompson. Poc després que sortís publicat al nostre país, l'autor rebia el premi Arthur C. Clarke, un dels guardons més prestigiosos de la ciència-ficció del món, per Rosalera. Thompson, fill de pares ioruba, nascut a Londres i crescut a Nigèria, reflecteix en les seves obres una altra visió del gènere fantàstic, molt marcades per les seves influències africanes. L'hem volgut conèixer una mica més en aquest reportatge amb veu de David Bisbal i traducció de Diego García Cruz, que ha estat possible gràcies al Festival Celsius.
El primer llibre de Teddy Thompson que va arribar al mercat va ser Making Wolf, el 2015, però no seria fins l'any següent en què travessaria fronteres amb el seu Rosalera. Ambientada en la Nigèria de 2066, la novel·la barreja els extraterrestres amb el poder de llegir-se la ment. Tot i ser una història de ciència-ficció, la inspiració ve de la realitat.
A lot of the ideas in Rosewater probably started from the files of the CIA.
Parte de la inspiración para Rosalera viene de los archivos de la CIA. La CIA ha ido desclasificando archivos que eran secretos hasta ahora y me los he leído porque la verdad es que me da ese rollo, a mí me interesan estas historias. Y hay un montón de experimentos que se hicieron en los años 70 por parte de la CIA para tratar de ver si era posible llevar a cabo el control mental de una persona y la lectura de mentes, una especie de telepatía. Unos experimentos que se llamaban los experimentos NK Ultra. Hicieron pruebas en la CIA con todo tipo de personas que se suponía que tenían poderes psíquicos. Llegaron a llamar incluso a Uri Geller, por ejemplo, y a otros. Y lo que querían era hacer pruebas para determinar si realmente tenían este tipo de poderes mentales o no. Así que esa era ya una de las piezas de la historia que tenía yo en la cabeza. Además, en 2011 se dio un caso clínico bastante curioso. Era el caso de dos gemelos que estaban unidos por la cabeza y que decían que podían escuchar el uno las ideas del otro.
El punt de partida de Rosalera també està basat en la història.
Ideas about the Cold War, about colonialism,
Me interesa mucho también el tema de la Guerra Fría, la época poscolonialista. Y me planteaba que lo que ocurrió con el colonialismo en África y en otros territorios era básicamente como una invasión alienígena, en realidad, si lo pensáis, porque eran gente de cultura ajena que llegaban a invadir esos territorios. Y el último eslabón de esta cadena, la última pieza de este puzzle, si queréis, es una novela de los años 70, creo que se llama La Cepa Andrómeda, que es de Michael Crichton, y es el elemento final que faltaba para tener el relato listo. O eso creía yo, porque me puse a escribir, escribí un total de 40.000 palabras y me di cuenta que me había equivocado, que no estaba contando la historia desde la perspectiva del personaje que tenía que contarla. Así que me paré, borré absolutamente todo lo que llevaba hecho hasta ese momento y me puse a pensar en el protagonista, en quién era, en qué le motivaba.
Fins i tot el protagonista d'aquesta novel·la veu de l'experiència de Thompson.
El personaje está basado, en parte está inspirado en un delincuente al que conocí, alguien que había pasado tiempo en la cárcel. Digamos que la mitad de Caro procede de cosas que aprendí de esta persona. Hace unos años hubo una huelga del personal de limpieza en la universidad y para solventar las dificultades que eso nos planteaba, se decidió que le íbamos a pagar a una serie de presidiarios para que vinieran y llevaran a cabo las tareas de limpieza. Y el caso es que yo acabé empezando a charlar con uno de ellos cuando hacía sus pausas mientras estaba trabajando. Y él me contó al pie de la letra una de las escenas que aparece en la novela. Hay una escena en Rosaleda en la que al protagonista le persigue una multitud enfurecida y escapa de esa multitud tirándose a un vertedero de basura. Bueno, pues exactamente lo mismo le había pasado a este hombre. Por el tipo de personaje que es difícil empatizar con él, así que quería contar la historia en primera persona para que el lector supiera en todo momento por qué hace lo que hace, para que entendiera el porqué de sus motivos, para que entendiera sus razones y además para establecer un paralelismo, porque igual que él puede leer la mente de otras personas, el lector al leer en primera persona es como una especie de telépata también.
¿Quién era el repte quan es va posar a escriure Rosalera? Fer alguna cosa completament nova.
The idea is that if they are...
Si llega una nave alienígena, si llega una cultura alienígena a nuestro planeta, quiere decir que son más avanzados que nosotros. Eso para empezar. Si son más avanzados que nosotros, yo considero que su estrategia será también una estrategia mucho más evolucionada, que no se limitarán a recrear tácticas de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que acabamos viendo muchas veces en las películas de ciencia ficción, o que no se limitarán a hacer una guerra de guerrillas tipo la de Vietnam, que en realidad es el esquema que sigue la película Aliens. No quería recrear ese tipo de situaciones. Y hay muchos libros que lo hacen hoy en día y a mí eso me aburre. Quería hacer algo distinto, quería hacer algo que no se hubiera hecho antes.
Per Thompson era molt important agafar distància de les històries clàssiques d'extraterrestres.
So the aliens that we've had in our fiction and in our films and in our games.
En cualquier libro de ciencia ficción, en cualquier película de ciencia ficción o en casi cualquiera que te puedas encontrar, ves que los alienígenas se comportan como nos comportaríamos nosotros, que los extraterrestres hacen lo que harían los seres humanos y nos invaden y nos atacan, porque esa sería en muchos casos la primera reacción del propio ser humano. Y creo que eso va en contra de lo que es el concepto mismo del extraterrestre, del alienígena. Creo que precisamente el tipo de alien que nos encontramos en la ficción hoy en día, en los juegos, en la literatura, en el cine, son demasiado parecidos a nosotros. Y en las historias que se nos cuentan en todo este tipo de formatos acaban siendo un nosotros contra ellos. Y yo no quería contar algo así, quería hacer algo distinto.
Amb dels assassinats de la Molly Southburn, Thompson canvia radicalment de gènere i amara de terror la seva història. Una de les diferències més grans respecte a Rosalera és la seva protagonista, a qui el lector arribarà a entendre i compadir malgrat el que es veu obligada a fer, matar els clones que sorgeixen de la seva sang.
El personatge de Molly és a la vez assassino i víctima, i eso permite que el lector empatice con ella, sienta simpatía por ella. Básicamente porque como la ves como víctima, da igual lo cruel y lo brutal que pueda llegar a ser, entiendes que ella está sufriendo y que la estás viendo y sientes ese sufrimiento, y eso permite que haya ese grado de empatía. Como mencionaba, en el segundo libro las cosas cambian. No puedo entrar en más detalles sin desvelaros parte de la trama, así que no voy a decir demasiado, pero en el primer libro ella se presenta efectivamente como una víctima y la conocemos desde la infancia. En la infancia todo el mundo es inocente y el lector se puede identificar con esa inocencia, puede asumirla y puede empatizar con Molly en ese papel de víctima, porque hasta cierto punto todos hemos sido víctimas en algún momento y desde luego todos hemos sido niños o niñas en algún momento. Eso hace que sea fácil para el lector que se identifique, para que el lector, perdón, se identifique con Molly a pesar de que le vea hacer cosas realmente muy duras, realmente horripilantes. Yo concebía al personaje mientras lo escribía como alguien que tiene una enfermedad.
Amb aquestes novel·les, Tady Thompson s'ha fet un lloc en les llistes d'autors reconeguts del gènere fantàstic, tot plegat, malgrat que estiguin esquitxades de cultura nigeriana. Thompson no creu que les etiquetes i defensa que la seva obra no s'ha de llegir sota la mirada de la ciència-ficció africana.
The history of the thing used to be that, okay,
no creo, por ser negro o de origen africano, tenga que pensarse que escribo o que se escribe una ciencia ficción negra. No creo que haya una serie de ideas que sean propias de ese estilo de ciencia ficción por origen geográfico. Y creo que no es cierto. A veces se tiene la idea de que en África no se leía ciencia ficción. Y no es cierto. En el graffiti, en Nigeria, en los años 70 y 80, teníamos acceso a todos los grandes estrenos y veíamos las películas de Superman o de King Kong, muchos elementos de la cultura occidental. También es verdad que en todas esas películas, en casi cualquier película que veas hoy en día, si es una película de terror sobre todo, y hay personajes de raza negra, van a ser los primeros en morir.
Per Thompson, encara hi ha un bon grapat de creences que s'han de superar.
It's not true that black people don't read science fiction, so that
había que superar la idea de que las personas de raza negra no leen ciencia ficción. Es mentira. También había que superar una segunda traba, que era que las personas de raza negra no escriben ciencia ficción. No es cierto. Hay gente que lleva haciéndolo un montón de tiempo. Tenemos, por ejemplo, Octavia Butler, las principales adalides, que ha ido abriendo camino para mucha gente. Y entonces, una vez superas la traba de lo de la raza, te encuentras con que hay mucha gente que dice, bueno, vale, es verdad, se consume ciencia ficción, pero solo las personas de raza negra de origen norteamericano. En África, no, tenemos que demostrar lo equivocado de esa información, y que es peligrosa porque si admites la existencia de ese tipo de etiqueta, estás creando automáticamente una serie de límites, y esos límites entrañan siempre un riesgo. Estás creando una especie de gueto.
Amb aquestes etiquetes o sense, l'obra de Tady Thompson està impressionant els lectors i la crítica del gènere, i de ben segur les seves pròximes obres no passaran desapercebudes.
La gent del Quimèric sempre saludava els seus veïns. Rodolant.
A la secció anterior de Rodolant vam parlar de Rol en viu amb la Mireia Girbau i amb dos convidats. Mireia, què tal?
Hola, què tal? Tornem a estar aquí.
I ens vam quedar amb moltes ganes de més, de saber moltes més coses sobre el Rol en viu.
Sí, perquè l'Escai i el Marc van parlar de com porten els personatges i com han dirigit les partides. I com sabeu, el Rol en viu, que és el que estàvem tractant, és una modalitat de joc on interpretem personatges, però no diem el que fan, sinó que ho fem amb accions. I també ens podem vestir segons l'ambientació i fer-ho més físicament, no? I per això aquesta vegada hem portat l'Iñaki i el Xavi perquè ens expliquin la seva tasca a l'hora d'organitzar aquests rols en viu i la seva experiència també com a jugadors, que és molt interessant.
Doncs Iñaki, Xavi, benvinguts al Quimèric.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos.
Vosaltres veniu en nom de Immedia Reps.
Sí.
Què és exactament? En què consisteix?
Mira, Immedia Reps és una organització, podríem dir, o sí, una comunitat, vale? Que coordinem entre unes quantes persones i va néixer amb una sèrie de missions i objectius, no? Que bàsicament seria el de fer la difusió del rol en viu, ajudar la gent a que pugui crear rols en vius, a que la gent jugui més al rol en viu, conegui el que és, facilitar el fet de quan algú vol fer un rol en viu i no sap per on començar o necessita suport logístic, doncs poder fer aquest suport, no? I també hi havia un panorama de rol en viu a Catalunya. I nosaltres doncs, volíem que s'experimentés més. Hi havia una sèrie de bases que s'acostumaven a fer, el mateix tipus de partides, no? I bueno, volíem que s'experimentés amb coses diferents, que sortíssim una mica de la norma i que la gent provés coses diferents.
Entenc que feu un acompanyament, però també organitzeu esdeveniments.
Sí, és a dir, muntem alguns rols en vius, hem muntat alguns events com algunes convivències, algunes jornades, però també el que volem és que la gent pues, que vol fer coses, no? Pues, tenir suport, no? Quan està començant, per exemple, i no sap molt bé com començar.
Us ho trobeu molt, això, que us vingui gent de zero?
Pues mira, l'altre dia, per exemple, sense anar més lluny, hi ha una associació de rol a la Universitat de Barcelona i muntant unes jornades al març i ens van contactar nosaltres perquè volien que també oferir el tema del rol en viu dins de les jornades. Mm. Que això està molt bé perquè bueno, hi ha moltes jornades de rol de taula, diguéssim, però costa molt que en aquestes jornades també hi hagi rol en viu pel format, sobretot, pel tipus d'esdeveniment.
Clar, perquè a més requereix, no, com dèiem, de vegades de cert atrets o de cert espai, no? Depèn de la partida.
Sí, cada partida té la seva peculiaritat i s'ha de mirar molt bé quins elements són els necessaris, no? Potser en una partida és molt important l'atrets o per una altra no ho és, per una altra és més important l'espai o més important, diguéssim, el disseny dels jugadors, dels personatges. Hi ha altres partides que potser el personatge no és tan important i és més important doncs, la dinàmica, no?, que es genera a la partida. És depèn de l'objectiu i l'experiència que es vulgui oferir.
Bueno, una de les coses que hem anat fent, que és les jornades, que hem tractat de fer més o menys una cada dos mesos, una cosa així, de fet ens passa una mica en això. Nosaltres proposem alguna activitat que es farà sobre una temàtica i en aquests casos mai tenim atrezzo, perquè sempre és la gent ve amb el que té i potser li donem alguna decoració, com si fos un barret de Nadal o alguna cosa així, amb la temàtica de la partida, però... no consisteix en l'atrezzo, sinó només a més en la imaginació i en testejar aquestes dinàmiques, aquestes maneres, en què passa si fem més hincapié en un punt a l'hora de crear el personatge o si fem més hincapié en un altre, o com transmitim aquesta informació. I amb això és el que anem provant i sempre fem. Al matí, per norma general, fem un taller en el que tothom parla i tothom explica la seva versió, la seva vivència, i a la tarda posem en pràctica això que hem parlat amb vius relacionats amb aquesta temàtica.
No sé quins problemes us comunica la gent quan diu, mira, vull jugar a rol en viu però no en tinc ni idea. Què és el que més els preocupa o què és el que heu d'incidir més quan us ven persones que no han jugat mai?
Jo penso que un dels problemes moltes vegades és que aquests esdeveniments són un esdeveniment que ocupa un cap de setmana o fins i tot més, o que potser ocupa un dia, i quan has de provar el fet de, buah, què passa si, clar, jo vaig i no m'agrada, arribo, no m'agrada, i he d'estar allà 23 hores més, què faig? I llavors, en part, era per el que vam començar a fer aquests rols molt petitets, llavors tu pots anar i és com si vas al teatre o vas al cinema. Si vaig al cinema i la pel·lícula al final no m'agrada, doncs, bueno, són dues hores, i llavors això és una de les coses que hem tractat de canviar. I, per una altra banda, també és la manca d'informació que hi ha, que de vegades tu et fas estereotips o penses idees i potser algunes són certes, potser altres no. Llavors el fet de poder parlar i de tenir una gent amb què de prop puguis dir, ah mira, pues jo pensava això, ah no, pues mira, i parlar et permet treure més idees i dir, bueno mira, em puc tirar endavant.
Clar, no sé si després de provar aquestes sessions més curtes, després la gent s'anima a les jornades més llargues que comentàveu, no?, de tot el dia... O hi ha gent que ja li agrada aquest format així més d'un parell d'hores, de partida?
Hi ha molta gent que juga rol habitualment i moltes vegades es troba pues, que no hi ha partides de cap de setmana o no pot assistir a les partides de cap de setmana, no? I dius, ostres, pues ara m'he de quedar 4 mesos sense jugar rol perquè no tinc un cap de setmana lliure o no tinc diners ara per agafar un cap de setmana i anar a jugar rol. Pues, una solució molt bona és aquestes partides que són més curtetes, ja siguin jornades o ja siguin organitzacions que es dediquen a fer-les, i bueno, hi ha molta demanda per això, no? El problema és enterar-te, no?, de que es fan aquestes partides, de si la partida és el que tu realment busques, perquè hi ha molta varietat en el món del rol. Hi ha rols molt diferents, des de rols això que es busca més la part dramàtica, des de rols que es busca més la part de jugabilitat, de competició. Llavors, depèn del que tu busquis, doncs trobaràs o no. Llavors, un dels problemes, com deia l'Iñaki, era trobar-los, no? Que arribi aquest rol en viu a la persona que vol jugar-lo, el millor. Problemes de difusió.
Fa poc, al lloc on vam on treballo, a l'institut vam fer un rol en viu, però ho vam disfressar d'escape room. La veritat és que molta gent que va participar, inclús els que van col·laborar a muntar-ho, no havien jugat a rol ni a rol en viu, però sí que els recordava l'escape room. Per tant, dues preguntes. Primera, a aquell que li agradin els escape room, li agradarien el rol en viu? I després, si algú es volgués iniciar el rol en viu, quin seria el camí més fàcil?
Jo vaig amb la primera, sí. I... Penso que depèn Depèn del tipus de rol en viu, li agradarà més o menys. Hi ha uns tipus de rol en viu que s'assemblen molt o que tenen moltes coses en comú amb un escape room, i llavors, si t'agrada una cosa, molt probablement t'agradarà l'altra.
Sí, moltes escape rooms fas un paper, més o menys.
Clar, però tu pots anar a l'escape room i et posen una història i tu simplement anar fent
proves, no?
sí, enigmes i tot això fins que surtis, o en un altre et donen un paper. Si et donen un paper i tu vols interpretar aquest paper, llavors és una mena de rol en viu. Si li donessis una història, un trasfondo i molta més informació a aquest paper, ja aniria tirant més a lo que seria el rol en viu amb unes proves que a un escape room amb un paper. Llavors, en aquesta banda sí que pots fer una interacció, una relació. Però, com deia abans en Xavi, n'hi ha molts tipus de rol en vius, hi ha alguns que no tindries aquesta successió de proves, sinó es basen només en la interacció entre dues persones. De fet, un dels que van portar a les convivències, que va fer un dels membres d'aquesta organització, d'ImediaReps, es basa només en la interacció entre dues persones. I no hi ha res més. I no hi ha objectes, no hi ha res. I és molt, molt potent, i penso que durava una o dues hores la partida.
Sí, aquest debat l'hem tingut moltes vegades, no? Quan tu fiques elements de jugabilitat tipus escape room en un rol en viu, la gent automàticament deixa interpretar el seu personatge. És a dir, si jo sóc una persona d'una altra època, amb una altra classe social que la meva, amb un altre, no sé, propòsit a la vida, i jo estic jugant durant un rato i de cop i volta em fiquen un puzzle, automàticament jo no interpreto aquella persona que hauria d'interpretar per intentar resoldre...
Està sortint del personatge,
exacte.
No?
Exacte. Llavors aquí estaria el punt, no? I la diferència bàsica és el que diu l'Iñaki. Quan tu estàs a l'escape room, interpretes un personatge o no? O estàs immers en una història que vius simplement sense interpretar-la?
Nosaltres vam estar en un escape room de Stranger Things i allà, sincerament, un dels fets que ens va permetre escapar va ser interpretar el personatge. Mm-hmm. No, sí que hi ha d'altres que això és igual.
Una altra cosa que m'ha generat, una pregunta que m'ha generat a la teva reflexió, Alfons, és, has dit disfressar-ho d'escape room. Clar, no sé si el rol en viu s'ha de disfressar en el sentit de que l'escape room està de moda i el rol en viu és el gran desconegut encara.
Bueno, hi haurà de tot, perquè hi ha gent que, per exemple, que dins del rol en viu que no li agrada molt el tema de l'atrezzo i disfressar-se, hi ha gent que li encanta, llavors també és un tema que va molt a gustos. Jo no crec que sigui un fenomen tan important com el de l'escape room, perquè hi ha un element que és el tema comercial, no? Actualment hi ha molt poques organitzacions que es dediquin al rol en viu a nivell professional, per no dir una, en tota Espanya, i ara mateix les organitzacions no estan ficades en la dinàmica de guanyar diners, no? Llavors és molt difícil que ara mateix comencin a sortir rols en viu i comenci a ser un fenomen.
Escolta, que això és un filón, també, eh?
Sí, el que s'està començant a fer és
la Mireia creu que no, però jo crec que tot el que li donis un aire, potser
és una pena que tota la gent que organitza com vosaltres estigui tantes hores i tants mesos organitzant sense treure res de benefici, però clar, després si es converteix una empresa, clar, intentes treure el màxim...
També aquesta part més lúdica, no?
Intentes treure el màxim de diners i profit dels jugadors i de cada cosa, o... Sí. Saps, cada cosa que fas és per guanyar més dins del joc i...
No. Ara mateix és amateur, no? El que s'està fent majoritàriament.
També hi ha el perill, com em va dir un professor, que qui fa de la seva afició una professió perd un hobby.
És que la línia és molt, molt fina, no? Quan, sempre que comencem projectes així, sempre ho diem, no? Que ens carreguem molt d'il·lusió per tirar endavant les projectes, però hem de saber que aquí difícilment cobrarem. És més, molta gent perd diners quan fa béns aquest tipus. Ara el que s'està començant a mirar, s'està professionalitzant, és la part d'intentar no perdre diners, fer un projecte econòmic molt sòlid a l'hora de presentar, no, pues un rol en viu, perquè s'han arribat a perdre bastanta quantitat de diners, i clar, això, no guanyen diners però tampoc en volen perdre, no?
Se'ns acaba el temps. Per algú que estigui escoltant i li hagi picat el coquet de la curiositat, on us pot trobar? No sé si teniu algun esdeveniment programat així en breu al calendari perquè puguin venir a provar el rol en viu.
Bueno, pues mira, d'entrada estem coordinant-nos amb aquesta associació de rol, bueno, de jocs de taula i de rol de la UB. El 5 i 6 de març estarem muntant algun rol en viu a les seves jornades a les instal·lacions de la UB de Barcelona. I
a part d'això, tenim que aviat uns membres amb altres organitzadors d'un altre grup estaran fent Santuari.
Sí, al setembre, uns companys de MediaReps, el Jordi, el Joan i també el Manu, munten un rol en viu que es diu Santuari, que té bastanta acollida, i serà el setembre.
I ara nosaltres dos, amb altres 6 o 7 organitzadors, estem muntant el Timelords, que és un esdeveniment de rol en viu que dura tota una setmana i que es fa a l'agost.
Sí,
és un... Mira, si no tenim plans per les vacances, no? Venim a fer el rol en viu.
Bueno, abans parlant dels problemes que té el rol en viu, no? Pues imagina't coordinar a unes 80 persones que s'agafin una setmana de vacances totes a l'agost, els mateixos dies, i vagin a una casa allà, pues normalment anem allà a la zona d'Olot, que és on hi ha les cases així més grans, amb naturalesa i tal, i muntem aquests events, no? Pues és complicat.
Doncs ens ho apuntem, ja estarem pendents dels actes que aneu muntant, a veure si podem venir a cobrir-los. I res, Xavi, Iñaki, Mireia, moltes gràcies per passar pel Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Quimèric també s'escolta al Districte 9.
Els imperdibles del cinema.
Segona entrega de la temporada dels Imperdibles del cinema. Marc Garau, benvingut al Quimèric de nou.
Hola, què tal?
I avui en aquesta línia de pel·lícules de plaers prohibits o merdes que s'han de veure, ens portes una pel·lícula o una saga.
La meva favorita, ja ho saps.
S'ha convertit en un clàssic en els pocs anys que fa que s'està fent. Es tracta de Sharknado.
Sharknado, sí. Qui no la coneix avui en dia.
Quantes?
Bueno, sí. Quantes? Van fer 6 durant 6 anys seguits i ja van parar.
El món no aguanta més.
Home, no, ja no,
no
ho és. Ja
no. Tenint en compte que és la fumada més gran que s'ha fet a la tele des de molt de temps i que ha obert la porta a sèrie Z a moltes, Velocipastor, Clownado, etc. Pues imagineu, això va ser tot un hit quan va sortir, per Twitter, Trending Topic, la gent la volia veure, la van reestrenar als cines, tot esgotat als Estats Units quan la van estrenar en cines després de fer-la per la tele.
I això que es van gastar pocs diners.
Sí, sí, és la gràcia, per això dic que amb molts pocs diners van aconseguir molt renom. I a més amb una idea, que ja diràs, un tornado que absorbeix taurons i que s'obre i que va per el terra, imagineu. O sigui,
i els taurons vivint i mossegant al mig del tornado.
Exacte.
Bueno, i que sortien disparats i atacaven igualment sense l'aigua la gent.
El realisme és zero.
Realisme zero, però bueno, has de saber que has d'anar a veure, clar.
Gent sortint de dintre un tauró allà,
sí.
Plens de sang, no?
No, per favor, no! Mira, que, clar, la gràcia d'aquestes pel·lis és que tot el que et puguis imaginar es pot fer, sense cap mena de tabú ni de censura.
Sí, sí, perquè els taurons també van variant el tamany, eh?
Sí, sí, hi ha petitets, grans,
de
tot tipus.
I a la mira de Godzilla,
tipus,
no?
Trobar-te en un banc de taurons tants tipus de taurons també és irreal.
He trobat el banc de taurons ja directament, eh?
Sí, sí, exacte, tant.
Un tornado de taurons.
El que vaig veure a les xarxes socials quan es va estrenar una d'aquestes pel·lícules, no sé si era la quarta, crec que és una definició molt bona, diu, Sharknado és un no hay huevos.
Sí.
O sigui, ens ensenyem quatre guionistes i diem, no hay huevos de fer que...
La gràcia de la sèrie és, comença la primera, que ja és una idea boja, la segona encara més, i cada pel·lícula se supera l'anterior. Se suposa que ja van dir, ja no podem superar això, perquè si no ens maten.
Ja no podem anar més, no?
Però l'argument com...
No hi ha argument,
això?
O sigui, la pel·li comença...
És una pel·lícula de catàstrofes.
La pel·li comença, sí, de catàstrofes, comença que veus un tornado que va pel mar i comença a xuclar taurons i arriba a terra, ja està, o sigui que no hi ha cap més argument.
Clar, i la gent intenta sobreviure.
Però la gràcia és que els taurons arriben vius a terra, sí. I llavors, clar, si no t'atrapa el tornado, t'atrapa el tauró, si no les dues coses, i és molt probable que acabis morint, i es donen escenes molt grotesques.
Sí, sí.
I el que és més sorprenent per la gent que no ha vist la saga és que el repartiment eren velles glòries,
sí,
de la
gràcia,
de la
també, clar, al final, on estalvies pasta? Gent que coneix, que es coneixen, però que ja no fan res. El Steve de Sensación de Vivir, la noia d'American Pie, surt el David Hasselhoff, el Dolph Lundgren, la Bodeck, o sigui, velles glòries, increïble, és una passada.
Però David Hasselhoff ja s'ha fet professional d'això.
Sí, perquè surt, sí, el veus a Guardianes de la Galàxia, a Piranha 2 també surt.
A Kung Fury també, bueno, fa la banda sonora.
Surt a tot arreu.
És
aquest.
Com, estic acabat, i què? I què? No?
Todo es posible, no hay huevos, ja està, és que és aquesta la definició.
Sí, 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 sí. I de la saga, si ens haguéssim de quedar amb una, tu amb quina et quedaries?
Jo diria que a mi em va agradar més la segona. Vull dir, la primera comença a Los Angeles, és la primera idea, et presenten el tornado i a partir d'aquí, sense argument, pues desenvolupen tota una pel·lícula.
Et presenten el tornado. Aquest és el tornado.
Exacte.
Sí, però bàsicament,
i hi ha taurons dintre.
Sí, sí.
La segona és més o menys com la primera, el que passa a Nova York, ja hi ha dos taurons, ja van dedicar dos tornados, ja van dedicar una mica més de diners, i es notava una mica més currada. A més, aquesta va coincidir que van fer estrena mundial. Jo me'n recordo que estava a casa veient-la tal qual, perquè van fer això a les no sé si a les 2 o les 3 de la nit la van estrenar.
Imagina-vos el Marc en pijama a les 2 de la matinada.
Amb el bol de crispetes.
Van fer,
la seva dona fa que sí a través del vidre perquè ho ha viscut.
Van fer la 1 i la 2 seguides i aquella nit m'ho vaig passar superbé.
Una nit boja, també.
Sí. Després ens trobem una tercera part que encara, en compte, ja no són dos tornados, sinó que són un munt de tornados a tot Estats Units i que amenacen amb fusionar-se en un megatornado que pot destruir tota la costa est. En aquesta pel·li també sortia l'actor de Malcolm in the Middle fent un cameo.
Ostres!
Gran sèrie.
Malcolm, eh?
Que imagina, no sé si va ser amb tu, Karen, o en un festival, ara que a Sitges aquest any et promocionaven una pel·li i ja no et deien el nom de l'actor, sinó et deien, vés a veure esta pel·lícula que sale Malcolm in the Middle. O sigui, imagina't, que només el coneixen per això.
És
no,
que jo
no
sé el nom, del nom,
jo no em sé el nom, imagina't.
És que a més ha fet poques coses després, perquè es va dedicar al tema de la Fórmula 1 i tal, i ja no, es va apartar del món dels espectacles. Bueno. Imagina't, he seguit la pista
bueno,
i tot,
és com
eh?
El pare de Malcolm in the Middle.
No, perquè aquest ja ha canviat.
Eh? Sí, però el nom del poble que el coneix era gent.
Home, sí, aquest és molt famós. Home,
perquè Breaking
Bad, amb Breaking
sí.
Bad ja...
Com es diu l'actor? Sí.
Bryan Cranston.
Tota la vida.
Clar, Bryan Cranston.
Clar que sí.
Llavors, en aquesta tercera part, acabava també va ser, van fer una mena d'enquesta perquè acabava que queia una estació espacial sobre la protagonista. Llavors van fer una enquesta...
I sobrevivia, eh?
I van fer l'enquesta a Twitter de... A veure, què voleu fer? Que sobrevisqui... o que mori, vale? Que la gent votés.
Twitter va decidir.
I van decidir que visqués. No?
Però l'iniciada o...?
A la quarta part es veu que la fan mig cíborg. El seu pare és un científic i la fan cíborg. I en aquesta quarta part hi ha tornados amb taurons, amb foc, amb pedra, amb lava, imagineu, cada cop va increixent. Sí, sí, la lava amb taurons.
I taurons cíborg.
Això ja no va arribar.
Ah.
Llavors, per la setena, no?
Evidentment van fer una cinquena part i aquí resulta que troben una mena de runes i aquestes runes invoquen un Sharknado i a part s'obren una mena de portals per on s'escapa el Sharknado. Ells van seguint els portals que els transporten per tot el món, enmig del viatge perden el fill. Llavors apareix també com una mena de secta que es dedica a caçar Sharknados. I al final de la pel·li apareix el fill gran, que resulta ser Dolph Lundgren, que ha viatjat en el temps a través d'aquests portals. I això ja dona peu a la sisena part, que és perseguir l'origen del Sharknado a través del temps per destruir el primer perquè ja no apareguin la resta de la història.
O sigui que s'acaba del tot la saga, pel
sí,
que
sí,
dius.
Sí, de moment, si a ningú,
si no
cap directiu en una nit de fumada se li acut alguna idea, la saga està finiquitada.
L'idea de
resuscitar-los. I amortitzada, també.
No, és que, clar, fem un repàs al que acabes de dir. Primera idea, un tornado amb taurons. Segona idea, dos tornados amb taurons. Tercera idea, un supertornado amb taurons, foc, pedres, o sigui que... I després ja, si no era prou fantàstic tot això, hi posem portals interdimensionals, salts en el temps...
Exacte.
I invocacions de runes, o sigui, ja és com... Però a veure... Què falta, que surti el Gandalf d'allà?
Bueno, per sort van dir, es van quedar sense idees o van dir ja no podem escurar més això perquè està...
Passeu una altra droga dura.
Què vas sentir quan va acabar la saga, Marc? Tu que l'has seguit des del principi.
Home, a mi em va saber greu perquè al final cada any, com que s'anaven superant, jo anava gaudint cada any amb la pel·lícula.
Cada any més.
I jo aquestes s'han de veure en grup, però jo les veia sols i també m'ho passava bé.
Jo he de dir als oients que vaig veure una d'aquestes, no facis dir quin número, a casa del Marc amb varia gent. Vull dir que va ser molt divertit. No sé quina era, potser la quarta?
La 3.
La
jo
tercera.
Diria que era la tercera.
Ja fa tants anys.
Jo t'he dit que vaig intentar veure la primera sol i no vaig poder acabar-la.
Clar, perquè és... La gràcia és poder-te anar flipant i anar fent comentaris.
Sempre li podem dir al David que programi, o al del Cine Domingo d'aquest any, que programi alguna pel·li d'aquestes.
Jo tinc un... M'ha arribat veus de què programarà Cine Domingo i puc prometre que t'agradarà.
Bueno, després m'ho dius, a veure.
Després t'ho diré. O no. Perquè, clar, ara si m'estàs sentint David Garnacho igual em pela, o sigui que...
Bueno, jo no sé res, David.
Cobramos. Ja ho apuntaves al principi, que hi ha hagut com hereves de Sharknado. No sé si n'has vist alguna...
No, perquè...
O ets fidel a la saga original...
Em vaig quedar amb ganes aquest any d'anar al Berretina i no vaig poder, però ja em veu dir que Clownado, fatal.
Sí.
Així que no sé, ja
en canvi, Velocipastor, molt bé.
Velocipast.
Sí, 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 és que el, no, el nom
ho
diu tot.
És que no puc els noms.
És que, bueno, la gràcia de tot això, la sèrie Z és el que té.
I per què no hi ha vale. més lletres? Perquè sí. si no ja...
Podem passar a l'alfabet grec, com fan els tornados.
Sí, ja no ve d'aquí, no?
No tenen nom de noia.
Sí, però quan s'acaba l'alfabet passen al grec. No, un any és noia, l'altre any és noi, però cada un és una lletra de l'alfabet.
Ara qui està fumat és l'Alfons.
Sí,
no,
els seus coneixements de Trivial haurien de sortir
sí,
en aquesta
no, però
secció.
És brutal.
Alfa,
fem una secció
gamma...
de Trivial.
Ja saps qui guanyaria.
Sí.
Jo no. Doncs Marc, moltes gràcies per acostar-nos una altra imperdible, per la gent que no l'hagi vist, aquesta saga de Sharknado, 6 pel·lícules per davant.
També una altra, és una marató recomanable.
I tant, però millor fer-la acompanyat, eh?
Sí,
ja,
totalment.
Ja ho diem ara. Doncs moltes gràcies Marc per passar un dia més pel Quimèric.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa molt variat que hem parlat des de il·lustració, literatura, rol en viu i cinema. Tornem la setmana que ve amb més continguts, per exemple, descobrint què és la Sci-Fipèdia, parlant de la revista Quadern, que per fi s'obre el gènere fantàstic, i també descobrint el projecte de Fast Fiction Penny. No us ho perdeu, tornem la setmana que ve amb més continguts. Adéu-siau!